Benvinguts a l'espai L'Art d'Educar. Hem començat un nou any i ens tornem a retrobar en aquest programa en el que intentem oferir-vos orientacions, reflexions, consells i opinions diverses sobre temes d'educació.
Isabel Gaià, la Dolors Sallés i jo mateixa, la Rosa Gairal, junt amb la col·laboració dels nostres convidats, parlarem dels valors pedagògics i formatius de l'educació musical, ja que aquesta forma part del nostre bagatge humà o cultural i sentimental. Per algunes persones, fer música a l'escola potser no té massa importància, és una assignatura secundària, una pèrdua de temps, un passar l'estona, però avui descobrireu tot allò que pot aportar la música, no tan sols als infants i joves, sinó també als adults. Abans, però, la Isabel ens donarà algunes orientacions que ens ajudaran a reflexionar sobre el tema.
Hola, bon dia a tothom. Avui parlem d'una cosa preciosa, la música. Oh, el ritme, els sons, les melodies, començant ja perquè ens ofereix perquè tots els que ens ofereix la natura, no? Els ocells, el soroll de l'aigua. I després hi ha els que els humans creem, eh? El creem ja a partir de la nostra veu, amb instruments després musicals, amb diverses eines, es pot fer música de diferents maneres, inclús actualment ja en programes informàtics. O sigui, sempre ha estat present la música a diferents nivells d'evolució, a la història de l'home. Per exemple, amb els sons de la veu humana pues, inicia el llenguatge. I abans ja de la parla, eh? Abans de la parla pues, es transmetien ja crits d'auxili, missatges, sentiments, no només amb els sons de l'home, sinó també amb altres signes. Tots recordem aquell fumet, no?, dels missatges dels indis. I a poc l'home anar estructurant aquests sons, feu la parla i creant senzills instruments i melodies i cançons pues, ha continuat transmetent missatges, descriure històries. Si no recordem, per exemple, una cançó de Bressol, que tranquil·litza els nadons. També recordem com s'encantaven la gent davant dels joglars i el seu auditori, no? Després també, per exemple, les campanes de les esglésies, que tant poden lamentar-se com fer repics d'alegria. I les campanetes, inclús, que molt diferents que portaven els leprosos, no? Que feien feredat i també enviaven un missatge. O sigui que els circs, amb els sons de festa, les bandes sonores de les pel·lícules que hi ha, ja ens emocionen abans de començar i ens van entrant en situació. I també els himnes revolucionaris o patriòtics que ens arrosseguen i fan aixecar l'ànim. La música de les discoteques, que ens animen i alegren i segons com ens estaborneixen. I les cançons del d'Orfeó, que amb les diferents veus, poquet a poquet, no? Suaument, pues ens van introduint aquest món que ells ens expliquen de sentiments o de la història que descriuen. Les bandes de música, que ens fan saltar i ballar el so que toquen, i les músiques populars sempre acompanyen els geganters, els castellers que pugen un amb un, o a la mulassa. Eh? O sigui que tenim també les cançons de rock, que enfervoreixen, les grans orquestes corals, no acabarien mai. El que passa és que la música té dos aspectes, no? Un que és per escoltar-la, però l'altre és per fer-la. Per això composem, toquem instruments, cantem a l'Orfeó. I hi ha una part, quan composem sobretot, que és intencional. Per una part volem gaudir fent-lo, i després també desitgem transmetre-ho, desitgem emocionar, relaxar, admirar, no? El que passa és que això no és només la música, no? A vegades va acompanyada pues, amb imatges, amb discursos, i aquí hi ha una intenció, no? Es vol transmetre o aconseguir alguna cosa. Per una part ha donat sempre suport a l'home, no? La música, quan es lamentava, quan estava trist, quan desitjava, quan tenia por, i també ha ajudat a transmetre ideologies i entusiasmes, i fins i tot ha ajudat a transmetre la ràbia o l'odi, eh? I és en aquesta faceta intencional de la música, que no és sola, no és per ella mateixa, és quan està utilitzada, no? Quan aquesta adquireix un gran poder, la música té un gran poder, un poder que nosaltres mateixos l'hem donat i que moltes vegades, sense voler, no? O volent-hi, que aquí està el problema, no? Podem haver fet altres persones fer el que no volien o no desitjaven o no tenien intenció. O sigui que és un poder que li hem donat i del que, en certa manera, podem esdevenir també esclaus. Per exemple, els valors pedagògics, formatius i educatius són moltíssims de la música. La sensibilitat, el treball amb equip, sobretot això ja ens parlaran els nostres convidats que en saben molt millor de tot això, no? però avui nosaltres només ja els volíem transmetre aquesta reflexió, no? La música té un poder màgic instintiu que ens penetra, no? Aquesta música es va penetrant, no? Sense que ens adonem, ens va embolcallant. I tant es pot despertar, doncs, sentiments dolços, com inquietud o inclús ràbia. I clar, si hi ha algú que estratègicament té una intenció i la situa i acompanya d'imatges i discursos, tant ens pot fer que desitgem comprar un determinat producte, com seguir un líder, o ens pot empènyer al crit, no? O a l'actitud irreflexiva o inclús violenta. La música la necessitem. Millora, ens millora a tots i millora la nostra sensibilitat i forma part del nostre bagatge humà i cultural, com ja he dit abans, la Rosa, i sentimental, no? Però a més de practicar-la i d'estimar-la i de viure-la, l'hem de conèixer, no? Hem de ser conscients de les funcions que algú pot fer-li complir per manipular, eh? I hem de ser conscients d'això. Hem de conèixer el seu poder, tant per poder fer-la servir nosaltres intencionadament, per despertar sentiments de felicitat, de benestar, com per saber reconèixer quan aquest poder es gira contra nosaltres i pot arribar a ser-nos perjudicial. Només per acabar, una imatge. Vosaltres imagineu-vos una persona que està fent un discurs i l'estem veient. El veiem, el sentim, el veiem gesticular i sentim la música de fons. Quan sentim la persona, el discurs, ja estem una mica a l'aguai generalment. A veure què diu, com ho diu, a veure aquesta què vol, a veure aquest què vol ara, no? I després de la imatge també transmet, i si estem atents, també l'estem veient, i la música està en un segon pla. Està amagadeta darrere, està insinuant. O sigui que és una cosa meravellosa, però també de les coses meravelloses, com tot, té una part, que és, bueno, per intentar controlar-la.
Molt bé, jo penso que amb aquesta introducció que ens ha fet l'Isabel, i a més que ens ha descrit tot el que ens pot aportar la música, molt bé, podem començar ja una mica la tertúlia amb els convidats que tenim avui, que són en Joan Lluís Barceló, que és especialista d'educació musical a l'Escola Antoni Vilanova d'aquí de Falset, i a la Rosa Marc, que també és especialista de música, però ella està en una escola, en una zona rural. Està a la zona rural de les Vinyes, les Erles Vinyes, que està formada per les escoles de Marçà, dels Guiamets, de Capçanes i de la Serra d'Almos. Per tant, són dues maneres diferents també de treballar la música, i llavors una mica els hem convidat els dos per això, no? Perquè per poder veure, doncs, com s'enfoca amb dos tipus d'escola diferent. Bueno, primer de tot, bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bé, creieu que són suficients les hores de música que s'imparteixen a l'escola? Perquè, clar, amb tot el que ens ha explicat l'Isabel, aporta tantes coses, són tants els aspectes que es poden treballar a partir de la música, que ha de ser una tasca difícil, no?, per treballar-ho a l'escola. I més tenint en compte potser això, no?, el límit d'hores que ja venen donats per al currículum.
Bé, jo penso que realment el nombre d'hores que ens han donat en aquests moments és molt curt, perquè precisament ara la música està dintre de l'àrea d'art. Llavors, el nombre d'hores és a compartir en plàstica. És veritat que cada centre disposa d'un nombre d'hores que pot distribuir com vulgui, però generalment a la música li cauen molt poquetes. Generalment.
I clar, les teniu igual estipulades les hores a l'escola rural que a l'escola gran. Mm. Amb tota la quantitat d'alumnes que hi ha.
Hi ha una dedicació mínima horària a l'àrea de música, però a l'àmbit musical, com explicava la Rosa, ja no és una àrea, la música, sinó que està dintre de l'àrea artística. Llavors, sí, hi ha una dedicació mínima, i la mínima és molt poca. El que tenim la sort que els centres, a les escoles, saben que la música és important i destinen una mica més de temps del que es considera el mínim, no? Tenim aquesta sort. De fet, el problema, jo penso que no, sí, ho és la dedicació horària, però també ho és el fet de que som els únics que fem música a l'escola. És a dir, que nosaltres també fem català, però els de català no fan música. Nosaltres fem plàstica, però els de plàstica no fan música. Llavors, crec que ens falta aquesta part de compartir amb la resta d'àrees el nostre
més
contingut.
Una mica més interrelacionat amb les altres àrees.
Això, un treball més globalitzat que suposo que el departament, o amb aquest canvi de currículum, és el que pretén, el juntar aquestes dues àrees amb una sola, plàstica i música, ens demanen una mica això, i jo crec que hem d'anar una mica.
Però el currículum, aquesta transversalitat amb totes les altres assignatures, la contempla?
No, que jo crec que la música és un camí fantàstic per a introduir molts continguts. Mm-hmm. Llavors, potser com un contingut en si de les àrees no, però és un mitjà per això. Per...
I creieu que s'hauria de contemplar? I dir-ho específicament o no?
Sí. No estaria de més que hi hagués recomanacions específiques en aquest sentit. No?
Nosaltres el que procurem moltes vegades és que quan treballem algun projecte, una part d'aquest projecte pues, que sigui una branca, algo de música, algo relacionat en aquest aspecte, per intentar globalitzar-ho tot. Ara, segons el nou currículum, sí que cada centre o cada nivell, i això ja no ho sé cert, però sí que sé que s'ha de fer un projecte i ha de ser molt global. Llavors, en aquest aspecte, pues, sí que podem estar més en contacte amb els altres mestres i mirar de fer això una cosa globalitzada. Però, de totes formes, jo continuo pensant que la sessió que tenim setmanal per curs o per nivell és poquet.
La Maria Antònia Pujol, una pedagoga musical molt important, deia que l'especialista de música havia de desaparèixer de les escoles. Això ho va dir en una escola d'estiu de mestres de música, va causar una mica de rebombori, i el motiu era, el que ella argumentava, era que si desapareixíem els especialistes, la resta de mestres es sentirien amb l'obligació de fer música cada dia, que s'havia perdut això una mica, el sentit aquest del mestre que també ha dedicat aquest temps a les arts.
Sí, però jo penso que precisament aquesta és una àrea que l'ha de donar un especialista, perquè no tothom té aptituds per la música. Jo penso que potser per educació física una persona es pot preparar més o menys, i per la música també, però tot i així penso que has de tenir com unes aptituds innates per tenir una bona oïda, per poder entonar, per... No sé, penso que no és una àrea que la pugui donar a tothom així alegrement. No. Tu pots aprendre't una cançó i pots fer cantar més o menys els nens, però una cosa és això i l'altra és treballar realment la música com jo entenc que s'hauria de treballar.
Sí, ella ja sabia que estava polemitzant molt amb això, però tenia la referència del model hongarès amb el mètode Kodály, en què les escoles realment tothom fa música.
Però és possible que a Hongria tothom tingui una formació musical més bona.
Sí, sí, realment estem a una distància
considerable.
Es treballa
molt a l'escola ja des de petits, sí. Per tant ja tothom té una base. Mm-hmm. I llavors és com un peix que es mossega la cua, no?
I després que les famílies també valoren molt la música. Exacte. Que aquí, pues, la veritat, sí, se valora més fer futbol, fer que no anar a fer algo de música.
I bé, l'Isabel ens ha comentat en la seva introducció una quantitat de valors que ens aporta, no?, la música. Per vosaltres, quins són aquests valors educatius que podeu transmetre a través de la música?
Per mi un de fonamental és l'esforç. La música, a banda de ser un àrea, un àmbit divertit, motivador pels infants, ha de ser un lloc on ells es puguin esforçar i trobar aquell esforç més endavant, no? Per mi aquest sentit de preparar un concert i després rebre el resultat del concert en forma d'aplaudiments, en forma de satisfacció entre ells, de que es sentin satisfets pel que han fet, em sembla molt important. I jo quasi diria que aquest és un dels valors fonamentals de la música, l'esforç i també la capacitat de comunicar-se, la capacitat d'expressar-se, de relacionar-se amb els altres. Això millora notablement amb la música.
Jo també diria que avui en dia el respecte tal com està la societat, penso que la música és un lloc on el respecte es pot treballar molt, donat que hi ha nens pues, que venen d'altres cultures, que pronuncien malament, que els costen els nostres ritmes, els altres companys els han de respectar, com a nosaltres ens agrada que ens respecten, vull dir. I després també jo penso que la paciència a tots els nivells, que és una de les coses que no es parla, però hem d'aprendre a ser pacients perquè ens toqui el torn, per el que sigui.
Sí, sí. I vosaltres feu música de des de P3 fins als de sisè? Feu a tots els nivells?
Sí, jo sí.
Hi ha un curs, hi ha l'altre especialista de música de l'escola, la Maite Navarro, i ella en aquests moments és la mestra de música de primer.
Jo faig els curs a tota la primària i a educació infantil, i depèn de quina escola, doncs, els agrupaments són diferents. Per exemple, en la Serra tinc P4, P5 primer i segon, i després tinc tercer, quart, cinquè i sisè, un altre grup. Generalment intento partir per cicles, però clar, depèn del nombre d'alumnes. Sí. Llavors, ixa la problemàtica que me trobo moltes vegades. De vegades és un nen, i clar, un nen, jo què sé, és molt pobre, un nen. La música jo penso que és una de les coses que necessita gent.
Clar, i llavors, bé, la música suposo que no se centra només en ensenyar-los cançons. Es treballen molts aspectes quan treballeu la música. Ni és ensenyar-los el do, re, mi, fa, sol. Vull dir això, no? Les notes del pentagrama i punt. Ens podríeu dir una mica com treballeu la música a l'escola?
Bueno, el moviment és fonamental dintre de la música, sobretot en edats primerenques. El moviment ajuda a entendre la música. De fet, hi ha mètodes com el del Cros que es basen pràcticament en el moviment per explicar tota la música. Llavors, l'audició, el treball de la cançó, que pot semblar fins i tot trivial perquè ho fem molt sovint, per mi és l'eix fonamental del que estem fent. Però no com un objectiu en ell mateix, sinó també com un camí per arribar a d'altres llocs. No? Per exemple, aquesta setmana estem treballant una cançó que és la cançó de la pau, i clar, estem treballant comprensió, estem treballant el text de la cançó, estem treballant valors, perquè la cançó parla de valors. És a dir, tots els continguts o els blocs de continguts que treballem, l'audició, són camins per arribar també a altres llocs. No, no hi ha realment uns objectius finals d'aquest treball, sinó, ja tornant al currículum una altra vegada, aquest plantejament de competències, no? En una situació determinada, doncs, poder ballar, poder tocar un instrument, poder cantar, i tot una mica això.
Sí, el solfeig s'estudia realment o no?
No. Com el que abans s'entenia per solfeig, sí? No. O sigui, a partir de les cançons arribem al solfeig. Però no anem a solfejar això, sinó cantem a nivell de flauta, pues igual, o sigui, toquem una melodia i a partir d'ahí... De totes formes, o sigui, quan tu crees la necessitat, el crio ja veu que ho ha de saber. I el crio instintivament ho va aprenent, perquè si no veu que no pot tocar o que no acaba de cantar bé o hi passa alguna
cosa. I abans que deien que eren les Maries, això, continuen sent les Maries, totes aquestes... La música...
A veure, és que jo penso que avui en dia, jo penso, seguint realista, que els pares, quan miren el butlletí de notes, van primer que res, a la llengua i les matemàtiques. I tot l'altre, bueno, que estigui aprovat, ja li va bé. Clar, jo al principi de curs faig la reflexió als pares i dic, malgrat tot, i no m'agrada dir-ho, però en fi, penseu que si la música suspèn, és que està suspesa a la primària. Vull dir, la música és una àrea igual com les altres. Jo dic, coses de la música. Jo dic, la música, pensem que no és funcional. Jo dic, però és mentira, perquè en la música treballes molt les matemàtiques, treballes molt el llenguatge, i tot això va reforçant a l'altre. Jo dic, llavors, clar, doneu-li la importància en casa que ha de tindre. Bueno... De vegades els crios... Sí,
fan cas d'aquella manera.
Perquè sempre els pregunto als crios, què han dit els pares algo de música? Què tenen que dir? No, que està bé. Que però està les bé. Matemàtiques, sí. Jo dic...
I considereu que teniu suficients recursos a l'escola per treballar la música com vosaltres creieu que l'heu de treballar?
Mira, jo penso que quan se dona un recurs, i és el que estic veient, el que me trobo en les escoles, s'ha d'ensenyar aquest recurs perquè funciona. Jo des de que estic donant música, vaig donar música a Barcelona, aquí a l'Antoni Vilanova i ara en la SER, a mi mai m'ha arribat ninguna dotació del departament. Ara, jo he vist que el departament s'ha gastat X diners muntant un laboratori que moltes vegades són caixes que estan unes sobre d'altres i no ha sigut capaç de donar un teclat a l'escola. Que si l'hem aconseguit ha sigut perquè s'ha anat plorant a les ampes per molta sèrie. Ara, jo també veig que si se dona un recurs... han de formar els mestres per aprofitar al màxim aquests recursos. Ja he dit que no he vist que donessin res. I a més, parlant de recursos, penso que la formació permanent també és un recurs molt bo pels especialistes. Clar que depèn molt de la voluntat de l'especialista, però jo penso que, fins a cert punt, la música és de les coses que o som nosaltres qui ens formem o no esperem res de ningú, perquè tot està centralitzat en Barcelona a uns horaris que de comarques o d'altres províncies van malament i, a més, has de pagar. No ho sé, jo penso que hi ha resposta. No
I, aquí, I aquí, si es vol fer formació...
I traslladar-te, exacte. No, i estar-te allí un dia.
Bé, després hi ha l'altra gravanda, que perquè et vinguin formadors aquí, doncs s'han de fer molts en cap de setmana, com ha passat, va passar l'any passat i aquest any, no? Mm-hmm. Que s'han fet cursos de formació pels especialistes de música i els han hagut de fer en cap de setmana.
Amb això que dius dels recursos, jo ara la setmana passada vaig estar en una escola pública de Tarragona i vaig estar en una aula de música i vaig caure de cul. Però potser hi havia 12 teclats amb 12 ordenadors. Vull dir, vaig quedar i jo dic, ai, digui això, dic, que ho feu servir. Perquè hi havia una professora de música jove. I diu, sí, sí, que ho fem servir. Però no sé si ho vaig veure que ho fessin servir gaire. Però una, això del material que dius tu, potser a les rurals no deu arribar o no sé, però doncs, escolta'm, 8 a 10 teclats, l'ordenador, bueno, un material que...
I a l'escola Antoni Vilanova, com a més gran, tampoc no
arriba res.
No arriba res.
Els avenços més grans que han fet en quant a material ha sigut gràcies als pares que han destinat diners seus a comprar un teclat i a deixar l'aula en condicions per a poder ballar descalç o per moure-s'hi sense cap mena de problema per allí. I també han comprat instruments. Per tant, gràcies a l'AMPA tenim una dotació...
Jo dic que prou bona, encara me'n rebia més.
Aquesta dotació que comentes, si és una dotació TIC per l'aula de música, en van sortir unes quantes, però sé que el programa es va interrompre i no saben exactament quan tornarà a començar, si és que torna.
De totes formes, jo penso que...
Però la barbaritat, home.
Jo penso que tanta informàtica en música no cal. M'agrada més que el crio surti a ballar una cançó o una dansa, que pique els instruments senzills que ens trobem o que estem reciclant, perquè estem reciclant quantitat d'instruments nosaltres. Doncs m'agrada més veure el crio que se mou en aquest aspecte que no ha segut cara a un ordenador. A lo millor seria un recurs, una opció, però posar-ho això com a base
no m'agrada. Amb això.
Parlant d'això de col·lectiu, potser això seria a l'IES, però hi ha uns llocs que fan petits sorfeons, no?, a l'escola. Això pot ser una cosa interessant, no?, de cara al sentit que pot tenir la música col·lectiva a despertar la sensibilitat o...
Aquí, en el cas de Falset, sí, hem començat una experiència nova, és el primer any que es fa, en què s'ha intentat formar una coral que sí, fos conjunta, és a dir, que representés... De la mateixa manera, a l'Escola Antoni Vilanova i l'Escola de Música del Poble.
Ah, molt bé.
I havia d'integrar alumnes dels diferents pobles i de l'escola. La situació en aquests moments és que tots els alumnes o tots els participants a la coral són de l'Escola Antoni Vilanova. Veurem si això creix i si pot anar més enllà, però una mica la idea és aquesta, no? Enfortir els centres que ens dediquem a l'ensenyança musical, a intentar crear lligams o intentar ajudar-nos els uns als altres a millorar.
Molt bé. I a part del que vosaltres pugueu treballar a l'escola, creieu que des de les famílies es pot fer alguna cosa per sensibilitzar l'esperit musical dels nens? Quins consells donaríeu? Perquè a la millor hi ha pares que ara ens estan escoltant i diuen, doncs mira, a mi m'interessaria poder, o tinc interès en que el meu fill vagi adquirint aquesta sensibilitat per la música. Els hi podríem donar algunes pautes?
Mira, jo sóc de València i jo recordo de petita, que concert que feien en el poble, mon pare me portava. Que no vaig poder estudiar música perquè, clar, mon pare no me va poder donar la carrera, però mon pare tota la vida m'ha dit, diu, la meva il·lusió haurà sigut que hauràs après a tocar el piano. I recordo això, o sigui, concert de la coral, anàvem, concert de no sé què, anàvem, concert... anàvem a tots. I la música és una de les coses, com la lectura, que quan més llegeixes més t'agrada. Llavors, i a més que és clar, quan posen per la ràdio una música i te la tornen a matxacar i te la tornen a matxacar, al final és que t'agrada. Doncs això és escollir i anar posant, o sigui, no forçar tampoc. No, vas, anem a sentir això perquè això és bonic, no. Senzillament poses i és donar moltes vegades l'opinió del pare. Mira, he posat això perquè pensava que m'agradaria. Pues sí que m'agrada, no m'agrada. A lo millor, moltes vegades els pares són els primers que es queden bocabadats a l'escoltar un tipus de música. Perquè a mi això m'ho diuen els crios quan treballo a l'audició. Ara estic treballant a l'edat mitjana i han fet les càntiques d'Alfons de C. I els crios van ser els primers sorpresos. I llavors jo penso en el meu blog les audicions. I n'hi ha hagut un pare que m'ha dit, pues és una música molt bonica, eh? Jo dic, veus? Jo dic, de vegades és això.
Es coneixer,
sí,
conèixer-ho. Sí. Descobrir-ho.
Sí, el sentit de l'oïda realment és el primer que desenvolupem. Per tant, quan més aviat comencem a educar-la, millor. De fet, a la panxa de la mare ja se sap que els nens escolten. Quan surten són capaços de reconèixer melodies. L'altre dia vaig llegir que fins i tot es creu que els nens ploren amb la llengua materna. Que això ja és la constatació de que dins estan captant informació, no? Per tant, jo crec que és un sentit importantíssim a educar ja de ben petits, no? I els pares, el referent, l'acompanyament, l'estar reflexant el que li produeix al pare la música és el camí més ràpid per a fer agradar la música.
I després que te n'adones de com la capten els nens, la música, perquè de petits, jo recordo quan estava a l'escola, que sempre vaig estar amb petits, amb nens de preescolar, i quan la classe estava superexcitada, allò que dies d'aquests de vent, que no saps ja com aguantar-los, era un recurs impressionant, posar una música calmada, i vinga, va, tots ara ens posem quiets, assegudets, i pam, pam, i veies com es anava calmant l'ambient d'una manera que dius, com és possible que una peça musical pugui aconseguir el que una altra pues, hauria aconseguit amb crits o per fer posar els nens al seu lloc, no? I te n'adones de la sensibilitat que ja tenen de petits, però si això es va conreant i se'ls va fent això, com deies, no? De portar-los en concerts, de fer-los estar en silenci quan escolten música, perquè a vegades hem anat amb concerts que es fan al pavelló i veus nens corrents per allà, a mi la veritat em posa molt nerviosa, perquè els nens han de saber que quan s'escolta música han d'estar callats i han d'estar escoltant el que els diu la música, però això se'ls ha d'ensenyar de petits i penso que es pot ensenyar, no és de dir és que no, són massa petits i no, jo penso que es pot.
Jo ara anava a preguntar, ara que està tan de moda la hiperactivitat, que tots els nens són hiperactius, diuen, no? Que et deu costar potser més el poder fer una classe tranquil·lets o no?
No, bueno, jo no m'he trobat...
O estan lo suficient motivats perquè estiguin...
Jo és que tinc una norma. Quan més criden ell, menys crido jo. I llavors, sembla que no, però resulta. Quan més criden els crios, jo vaig parlant poc a poc, llavors ja comen... I...
Penso... Clar que és una signatura que els diverteix, suposo.
Sí,
que...
sí. Home, té ratos de tot. Ha de n'hi haure un moment en què el crio pugui sentar-se i pugui estar tranquil i després hi ha ratos de
per
moviment.
Això,
i...
per això.
Però jo, de hiperactiu i tot això, jo no he notat res.
Sempre hi ha algun nen...
Bueno,
no, cas,
sí, però no... Com...
sí, ja... Jo crec que ho veig més clar quan estem fent alguna activitat de relaxament. Estan estirats al terra i veus 4 o 5 que creuen les cames, que mouen les mans, que giren al costat, que estan en silenci, que no estan amb ningú, però estan neguitosos, que els hi costa treure's aquest neguit del damunt, no? I que penses, hauríem d'estar una hora sencera amb aquest nen, ell i jo tranquil·lament, sí. I acabaríem com havíem d'acabar la classe, però, clar, és difícil. Si el nombre és gran, bueno, l'alumne sempre és més complicat,
sí,
en aquest sentit.
Bueno, és que ell té la sort de tindre una aula molt maca, que jo l'he vist.
Sí, no passa de pas.
Una aula molt maca, eh? Perquè, clar, jo, això de relaxació i tot això, pues, la veritat és que no puc fer res.
Però, clar, hi ha d'haver un mínim de condicions per poder fer segons quin tipus d'activitat. Si no, pot ser molt més negatiu que positiu, no?, segons el que es fa. De tot el que feu, vosaltres hi ha alguna de les activitats que considereu doncs, que us hi sentiu més bé o que als nens els hi agrada molt?
En el meu cas, segur que és el cant. És el cant perquè permet aglutinar tanta gent al mateix moment fent la mateixa activitat i tothom vivint-la amb una intensitat diferent però compartida. Per mi és fantàstic poder tenir 80 nens davant cantant i que cadascú pugui sentir-se protagonista d'aquella història, no? Això és, per mi, és el més important.
A veure, jo per mi també és el més important del cant, però jo veig que el que més me demanen els alumnes és tocar instruments. Va, comencem a fer ritmes. El ritme i els instruments sempre, no sé per què, els agraden molt. De totes formes, cantar i fer ritmes també és molt maco, eh?
Sí, clar, clar. I vosaltres, perquè un alumne s'engresqui per un instrument determinat o penseu que hi ha alguna manera per motivar-lo? O, per exemple, aquí a l'escola de música, i generalment quan els nens van a l'escola de música ja van com a molt predisposats a tocar un instrument per anar a la banda, però a vegades costa, no?, saber quin tipus d'instrument li pot ser més fàcil o el pot engrescar més. Hi ha alguna manera per motivar-los?
Jo penso
que escolleixi un...
És complicada, la tria d'instrument és molt complicada. És complicada pel nen, és complicada pels pares, és una situació en què de molt petitets s'han quasi de casar amb un objecte que els acompanyarà durant un munt de temps i que si no és una bona tria pot ser realment doncs això, un patiment, més que no pas altra cosa. Llavors és molt complicat, però la guia de la motivació del nen, el que realment vol fer aquell nen... Jo crec que és bàsica, perquè de vegades intentem, no? Ho he vist a les escoles de música, sí. Tinc experiència personal, de no creus que seria millor, indicat per pues, músics del poble, no seria millor que triessis aquest instrument? Però clar, tu ja has triat, ja, quan t'ho estan dient, tu ja has triat, ja saps el que vols, no necessites que ningú... I, bueno...
Bueno, i si no, a veure, jo penso que és molt maco que un crio pues, prove un instrument i diga, este no m'agrada. A veure, cada un ha de descobrir el que li agrada. Ella a lo millor comença, els pares comencen i els mestres comencen, ah, pues piano, perquè és el millor, no sé què, no sé. I el crio se n'adona a l'any de que el piano sí que és bonic, però a ell no. Jo penso que tothom té dret a equivocar-se i en escollir un instrument és el mateix.
I les metodologies que s'utilitzen generalment per ensenyar música, creieu que són les més adients? En general, o s'ha anat canviant molt?
En el meu cas és una barreja de metodologies, no tenim una metodologia estàndard com pot ser Kodály o com pot ser Dalcroze. Més aviat, gràcies a la formació permanent, vas agafant una mica maneres de fer...
De t'arreu.
Sí, de diferents professionals i que també ells a la seva vegada han begut dels diferents mètodes i han fet les seves adaptacions. No hi ha un camí molt establert i penso que tenim sort d'això.
Sí.
Perquè si apliquéssim tots un programa seria una mica...
Sí.
Desaprofitar els talents particulars que pot tenir cada mestre, no? Perquè...
Hi va haver una època, no?, que hi havia el mètode Irineu Sagarra, que hi havia molta gent que el seguia. No sé, això que dius tu, no? De vegades va bé agafar una mica més d'aquí i d'allà, però també és cert que encara hi ha escoles de música que estan fent mètodes molt tradicionals, no? De bé aprendre el solfeig com d'una manera molt àrida, sí. que és poc engrescadora pels nens, no? I llavors això és una llàstima perquè a la millor... una cosa que podria arribar, que a la millor el nen té aptituds i que podria arribar a engrescar-lo, per la metodologia que s'utilitza, més aviat es tira enrere i ho deixa que no pas continuar endavant.
Bueno, és que s'ha de pensar que la música, si te vols dedicar a ella, és el que havia dit antes. O sigui, necessites un esforç extraordinari. Per això és molt diferent la música que se fa en l'escola de la música de les escoles de música. Les escoles municipals, dels conservatoris i tot això. És molt diferent. Quan tu vas a un conservatori, vas, com si diguessis, cara a jo vull ser músic de... I llavors, clar, t'exigeixen d'acord a aquest objectiu. Nosaltres, doncs, pues, tenim que ensenyar algo de música, però jo penso que la nostra base millor és que la música, el crio la devore en tot i ha d'ajudar el crio en totes les assignatures i en tot.
Però quins criteris donaria, per exemple, una família per intentar de convèncer o saber si realment al seu fill li agradaria tocar un instrument? I... S'ha d'empènyer una persona perquè aprengui l'instrument? Quins són els criteris, no?
Jo ara parlaré amb la situació meva personal com, quan vaig ser això, estudiant. En el meu cas se'm va obligar, i sort en tinc que se'm va obligar. perquè si no se m'hagués obligat a anar a l'escola de música, doncs ara potser no tindria aquesta experiència que tinc amb algo que m'omple molt la vida, no? que és la música. I penso que sempre hi ha un punt en què hi ha d'haver el tast. Llavors el nen, en base als resultats d'aquest tast, però tampoc penso que se l'hagi de ni d'obligar ni d'orientar excessivament, perquè ells, ja ho sabem, tenen les coses bastant clares. Quan una cosa els agrada als nens, els hi agrada, i els agrada de veritat. El problema és si hi ha massa coses damunt de la taula i contínuament a la que una cosa ja sembla que la tinguin mitja avorrida, els hi traiem i canviem per una altra. Vull dir que això que dèiem de l'instrument, clar, pot ser que el segon any de tocar un instrument que no acaba de sonar tingui ganes de deixar-s'ho, però potser no és el camí més adequat cedir tan fàcilment a una mala ratxa o un any que no acaben de funcionar les coses. Doncs penso que se l'ha d'ajudar a que quan es comprometa a seguir un curs o la formació que sigui, no? L'acabi i un cop acabada s'entreguin conseqüències, no? Em refereixo a nens que igual a mitjà curs a l'escola de música diuen ja m'he cansat, aquest instrument no m'agrada, no? Necessitem que siguin responsables també.
Sí, sí. I a més necessita un temps, no?, per saber-ho. I una exigència, si tu no... És això, no?
Jo penso que és una cosa bastant difícil, com en tota la vida, quan has d'escollir algo. Perquè sempre n'hi ha el risc de dir, bueno, si forço massa la màquina pot petar. I penso que aquí fa molt el que els pares estiguin al costat dels crios, mirant d'explicar-los, mirant de dir-los el per què. I moltes vegades, quan s'agafa la música com una activitat extraescolar, el que deia ell, o sigui, s'ha de tindre, almenys durant un curs, una pauta de dir, mira, i quan acabem el curs fem l'avaluació. Però pensem nosaltres, i els pares moltes vegades han de posar el punt de la i. Tu has de fer això per tal motiu, tu has de fer això per tal motiu i per tal motiu. I a la llarga mos ho agrairàs. Ara, pues sí, que a lo millor te fastigueja perquè els teus amics se'n van a jugar al futbol i els passen tot el dia jugant a futbol. Però tu el dissabte també pots jugar a futbol. I per una hora o dos o tres que vagis a música durant la setmana no passarà res perquè tens el dissabte i tens el diumenge per jugar. Vull dir, penso molt que se trata... en les famílies de parlar en el crio i d'acompanyar-lo, no dir, ah, ves a música, i quan estigues en casa, ah, si se posa a tocar el violí, que sona fatal al principi, ma, calla, no toques, al contrari, dir-li, va, torna a intentar-ho, que segur que te surt millor. Vull dir, no, és que això passa,
sí,
hi ha instruments
que, passa, sí,
que al principi són molt desagradables, eh? Llavors s'ha de tindre paciència i s'ha d'animar al crió perquè continuï i fer-li veure que és una cosa que ell acabarà disfrutant. Que fa un concert del violí que tots són nyics i nyacs, doncs bueno, s'acaba en un aplaudiment, perquè ja ha sigut molt esforç d'eixe crió posar-se a lo millor davant del pare, fer-li el que sap.
El nyigunyagú.
Molt bé, doncs jo em penso que avui ens han donat una lliçó. Bé, el temps ja se'ns ha exhaurit i us donem les gràcies per haver acceptat aquesta invitació i per tot el que ens heu aportat, no sols a nosaltres, sinó suposo doncs, que els pares que també tenen infants en aquesta edat doncs, també els hi podran donar un cop de mà. Bé, doncs moltes gràcies, esperem un altre dia doncs, si convé doncs, que ens torneu a acompanyar i tornem a parlar del tema que és prou bonic i prou engrescador.
Gràcies a vosaltres per invitar-nos.
Bé, nosaltres doncs, també donem per acabat aquest programa de l'Art d'Educar. Us deixem ara amb l'informatiu, amb el Jordi Soldevila, i recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. Bon cap de setmana a tots.
Adéu.